Bon dia.
Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric. Benvinguts a Fila Zero.
Com tenim la cartellera esta setmana?
Uf, farcida de multiculturalitat.
Què vols dir amb això?
Doncs que de totes les pel·lícules que presentarem només n'hi ha una americana.
Ostres!
La resta de totes les nacionalitats possibles.
Carai, això deu ser bo, o no?
Sí, jo crec que és la mostra de que de cine no només en fa Hollywood.
Molt bé, molt bé, molt bé. Va, doncs comencem. La primera que us presentem es diu Arte a l'agua.
Durante siglos, desde el puerto de Pasajes, en el norte de España, zarpaban barcos de pesca hacia el océano para dirigirse a las lejanas aguas de Canadá. ¿Pero qué ocurrió con esos bacaladeros? ¿Por qué desapareció la flota de Terranova? Lo que sigue és el relat d'aquells acontecimientos.
Com han fet altres setmanes, iniciem la informació de la cartellera d'aquest divendres amb un documental. Un documental que explica la història a través de testimonis dels darrers pescadors espanyols que van anar a feinejar a les aigües de Terranova en la pesca de l'arràs a la pesca del bacallà, del vadejo.
Ahí todos los años tienes algo. Empiezas con los hielos. Luego te vienen los ciclones.
Un golpe de mar le había...
Sí, i encara que no ho sembli, als anys 60 hi havia més de 100 barcos pescant al vadejo i més de 5.000 mariners. I pescaven unes 300.000 tones de vadejo a l'any. Això va durar fins als anys 70. Què va passar, Montse? Va,
doncs als anys 70 es van veure obligats a fer una moratòria que dura encara ara, degut a que les captures havien arrasat aquesta espècie. És interessant, i jo penso que, a més, aquí a la Cala, obrir la cartellera d'esta setmana en algo tan propi de la Cala com és la pesca, doncs era una bona opció.
Estos hombres dieron lo mejor de sí. Salieron a hacer lo que sabían hacer mejor. Y triunfaron hasta el punto de ver cómo se destruía su propio sustento.
Bé, anem per la segona. La segona que us presentem és Los Nadie.
Ese país es re caro, pero en Ecuador usted ya de ahí para abajo es
a romperla por allá.
Almuerza con $1.50, con $3 paga hotel, le quedan 15 lucas para que usted haga lo que quiera.
Vámonos todos juntos.
Entonces a las 6 salí, yo salgo a las 6.
Una película colombiana que está a cavall entre el documental y la película. Es un falso documental, podrían decir, rodada en blanc y negre, y que explica la historia de 5 joves de Medellín.
O sigui, hem començat amb un documental i seguim amb un documental de mentira.
Exacte.
Sí, aquesta pel·lícula es va fer amb actors novells, o sigui, gent que no eren professionals, eren nois joves i que volen explicar, doncs, en el món de Medellín, una ciutat diríem conflictiva, de Colòmbia, on ha hagut el cartel de Medellín,
exacte.
I tot el moviment de droga
i violència.
Bé, doncs són una colla de nois que estan al carrer i que en comptes d'optar per viure, pues, de la droga o de la violència, el que fan és fer de malabaristes i per tant fan una vida alternativa doncs fent de malabaristes i demanant diners a la gent per l'espectacle que fan.
Una història fresca, entenc, jove, i que ens transporta, en certa manera, a aquest poema d'Eduardo Galeano de 1940, que és Los Nadies, que diu: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Per tant, una història anònima sobre aquests joves amb un futur incert.
La següent és Júpiter's Moon, o sigui, la lluna de Júpiter.
La gente teme a los milagros. Les tienen miedo.
Una pel·lícula hongaresa que va guanyar el Festival de Sitges a millor pel·lícula i a millor efectes especials i que ens porta el drama de la immigració a la pantalla.
Han traído a un chico.
Ayúdeme.
No creo que él te disparase. Tú le disparaste a él.
La pel·lícula narra aquesta crua història d'un jove que fuig de la guerra i que, en travessar la frontera, els policies el disparen, però amb la sorpresa de que aquest tret li proporciona uns poders sobrenaturals.
Quins poders, Montse?
Doncs a partir d'aquest incident, levita.
O sigui, que vola.
Vola, exacte.
Uno de mis ex compañeros ayudó a alguien a escapar. Dame 3 días y traeré al chaval.
De acuerdo, pero no quiero más problemas.
¡Levántate! ¡Tenemos que salir de aquí!
El director d'aquesta pel·lícula volia mostrar tota la complexitat de la crisi dels refugiats. Estem parlant dels refugiats d'ara, els que van anar a Hongria. I va rodar més de 100 hores de material documental que moltes d'elles, o moltes imatges d'aquestes, les va aprofitar per la pel·lícula. Per tant, hi ha imatges reals d'aquests refugiats a Hongria. És el millor film del Festival de Sitges del 2017 i, per tant, també... Ah, i la, de millors efectes especials.
Exacte.
Clar, fer volar un tio, potser és difícil.
Una pel·lícula que la crítica la qualifica de rara, singular i com una mescla de gèneres que la converteixen en un drama sobre els drets humans, un thriller, una fantasia sobrenatural, una pel·lícula quasi religiosa, per acabar sent una comèdia negra.
O sigui, una pel·lícula interessant.
Sí.
La següent, Liga de la Justicia.
Vamos allá.
Di que sí.
I aquí tenim la quota americana de la setmana.
I han arribat els superherois.
I han arribat els superherois.
Aquí tenim a Batman, que ho fa el Ben Affleck, que comença a reclutar diversos superherois per enfrontar-se pues, a una nova amenaça molt important. Perquè Superman ha mort i aleshores reuneix a Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg, en fi, reuneix tots els superherois per muntar el gran espectacle.
Ciència ficció i còmic en estado puro.
El mundo continúa de duelo tras la muerte de Superman. La violencia, los actos de guerra y el terrorismo están aumentando.
He tenido un sueño.
La següent és Hacia la luz.
La luz del atardecer entra en la habitación de Nakamori. La luz se refleja por toda la habitación gracias a un prisma. Misako levanta la mano hacia la luz. Los reflejos del prisma le alcanzan la mano. ¿Qué le parece?
Es precioso.
Una pel·lícula japonesa de la directora i guionista Naomi Kawase, que va fer en el seu moment La pasteleria en Tòquio, una pel·lícula que va ser també àmpliament guardonada, i que està protagonitzada també per Masatoshi Nagase, que també va protagonitzar aquesta altra pel·lícula d'Una pasteleria en Tòquio.
El cine japonès va aterrissant molt sovint, a les pantalles nostres.
Sí, és un cine que podríem dir que té un component líric, estètic...
Té molta qualitat, sobretot.
Exacte, d'una qualitat visual molt important i amb una profunditat i una reflexió interior que penso que a Occident pues, hem deixat una mica de banda últimament.
Ens costa més. La història va d'una noia que es diu Misako, ja ho hem sentit, que es guanya la vida fent audiodescripcions de pel·lícules. Aquella explicació per secs que s'explica les imatges que es veuen al cine, i això ho fa aquesta noia. I aquesta noia s'enamora d'un noi que és un fotògraf que està a punt de perdre la vista. O sigui, té una malaltia i per tant està en una crisi important. I a través del cinema, que és la imatge i que és l'audiodescripció de pel·lícules, doncs troben motius per tirar endavant.
Una pel·lícula que tracta doncs el tema de la discapacitat i com vam fer la setmana anterior també aquest subgènere que parlàvem del cine dins del cine, és a dir, aquest ofici d'aquesta noia que fa audiodescripcions, que és algo que va més enllà de la pantalla del que veiem nosaltres.
La següent és Una razón para vivir.
Podría pedirle bailar y usted podría decirme no me apetece bailar y yo podría decirle tal vez otro día.
Una pel·lícula anglesa del director Andy Serkins, que té una llarga filmografia com a actor en pel·lícules tan conegudes com El Senyor de los Anillos, King Kong, El origen del planeta de los simios, El Hobbit, Star Wars. Una història real que explica la vida de Robin, un jove atractiu, brillant, aventurer, que per circumstàncies de la vida pues, pateix la polio i el deixa paralitzat.
Las personas paralizadas por la polio no viven mucho.
No puede moverse de cuello para abajo ni puede respirar por sí solo.
En fi, un drama important que basat en fets reals, a més.
Sí, perquè aquesta persona que dic que sí, que va ser un afectat per aquesta malaltia, es va convertir en el pioner portaveu en defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Per tant, una pel·lícula, penso que en missatge, també profunda, que la crítica no la deixa malament, romàntica, preciosista, però optimista dins del drama que pateix el protagonista.
Sí, perquè és quan ens sembla que tot s'ha acabat i que com pots viure d'aquesta manera, resulta que veus que la vida és tan preciosa que de qualsevol manera es pot trobar al·licients i es pot tenir una vida plena.
Debería estar en el hospital, ¿no?
Tiene razón.
No.
La següent és Medidas Extremas, una pel·lícula d'Islàndia.
Solo quiero que nos cuentes lo que pasó.
Nos queremos.
Yo también tengo hijos y puedo entender por qué lo hizo.
Papá, te presento.
Com has dit, Enric, pues ara ens transportem als gèlids ambients d'Islàndia en una pel·lícula thriller d'un director global, podríem dir. Està dirigida per Baltasar Kormáthur, que també és el protagonista de la pel·lícula, algú que fa de director, guionista, productor, protagonista, i que ens transporta a aquestes novel·les de sèrie negra nòrdica a la que ja estem tots molt enganxats.
Que ens dibuixa aquell món tan fred i tan desangelat i amb aquell tan inhòspit, diríem, no? I on hi ha molta sang i molt de crim.
Si ja heu llegit les novel·les, per exemple, d'Arnaldur Indridason, novel·les com Les marismes o La mujer de verde, pues justament trobarem vinculacions en aquesta pel·lícula que ens presenta Baltasar Kornakur.
Sí, el tema va d'un cardiocirurgià d'èxit, un home pues, casat amb dues filles, i que la seva vida familiar comença a complicar-se quan la seva filla gran inicia una relació amb un traficant de drogues. Quan s'introdueix en aquest món amb la influència d'aquest traficant, doncs, bueno, la cosa es posa malament. Cada vegada està en una situació més perillosa i el cardiocirurgià, doncs, s'hi veu embolicat per intentar salvar i treure d'aquest món a la seva filla.
De fet, una crítica a la policia inoperant, a un sistema que no funciona i en el que al final l'home anònim és el que ha de prendre les seves pròpies decisions.
Bueno, són els casos habituals en aquest tipus de pel·lícules, que és que la persona normal es veu abocada a tenir que actuar per buscar justícia quan la policia falla o quan el sistema judicial o la societat no li dona solució.
Exacte.
La següent és l'autor.
Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Rob.
Vale, está bien.
Es que no ha terminado todavía.
L'última pel·lícula que us presentem aquesta setmana és una pel·lícula espanyola dirigida per Manuel Martín Cuenca i protagonitzada per actors tan habituals ja en la filmografia d'Espanya com són pues, Javier Gutiérrez, que el reconeixem a Aguilar Roja, a Truman, a La isla mínima, a María León, que la vam trobar a La voz dormida, a Carmina y Amén o a la sèrie Con el cul a l'aire, i Antonio de la Torre, que també vam poder veure a La isla mínima i altres pel·lícules com Que Dios nos perdone o Invasor.
Això és una història d'un home que vol ser escriptor. Treballa en una notaria de Sevilla, però i té una vida gris, diríem, a nivell laboral, però ell té il·lusions en fer una gran novel·la i vol escriure. Què passa? Que el que escriu pues, és, no té interès, eh? No agrada a ningú i no hi ha manera de que li publiqui, no de que tingui èxit. En canvi, la seva esposa, que és tot el contrari, és una persona doncs, que, amb els peus a terra, que mai ha somiat en ser escriptora, però no obstant això, es posa a escriure i publica un llibre que és un best-seller. A partir d'aquí, clar, el que volia ser escriptor que no se'n surt i la seva dona que se'n surt, però per dalt acaba en una separació.
Ja ho tenim, això, les dones, a vegades.
Sí, però aquí ve el gir bo. Resulta que l'home aquest, de cop i volta, arriba a la conclusió de dir, a veure, la ficció s'escriu sobre la realitat. Per tant, comença a manipular a veïns, amics, coneguts per crear una història i així poder explicar aquesta història i tenir una ficció interessant.
Ja ho teniu això els homes, també.
Sí. I resulta que la història real supera la ficció. O sigui que la cosa va d'embolicada forta.
Una pel·lícula que és l'adaptació d'una novel·la curta de Javier Cercas, publicada l'any 1987, en el nom del mòbil. I, de fet, jo penso que des d'aquí el que hem de fer és reivindicar aquest cine espanyol de qualitat, d'aquestes pel·lícules que us comentàvem sobre els actors que hem vist ja en estrenes anteriors, perquè són boníssimes. La veritat és que totes aquestes les hem vist, són pel·lícules altament recomanables.
Aquesta no me la perdo.
I aquesta tampoc no ens la perdrem. De fet, la crítica ja la qualifica com una pel·lícula intel·ligent, atrevida, un pèl rara, però amb unes interpretacions boníssimes i la recomanen molt.
No, i a més et parla de que et manté un parell d'hores atent al que passa a la pantalla i que et fiquen en una història tèrbola i que amb giros d'aquests de la història que no te'ls esperes I, en fi, una pel·lícula interessant, interessant. A veure, qui no recorda, doncs, La isla mínima, o Truman, o Invasor, que són pel·lícules que hem vist no fa massa temps i que són totes espectaculars, tenen un interès molt alt.
Molt bé, doncs hem acabat per aquesta setmana. Sí.
Bueno, doncs ja hem acabat, diu. Per tant, a fila zero ja ens haurem d'aixecar de la fila aquesta.
Sí, intentarem no molestar els que estan asseguts detrás.
Apagar el llum. I fins la setmana que ve.
Bon cine, salut i fantasia.